Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Què tal? Com esteu? Ens llevem amb 13 graus a Castelló d'Empúries, avui amb 12 a Camarasa i 14 a Torredembarra. Per molts, avui comença un cap de setmana llarg. S'espera que entre aquesta tarda i demà al matí 580.000 persones marxin de l'àrea metropolitana de Barcelona i una operació sortida marcada avui pel temps. Tenim, com deia ara l'Eloi, avisos taronja per pluja a bona part de Catalunya central i també al Prepirineu. I s'embolica encara més el pla del govern de la Generalitat de posar agents dels Mossos d'Esquadra als instituts per reduir-ne la conflictivitat. Catalunya Ràdio avança a aquesta hora que 4 dels 14 instituts inclosos en aquest pla pilot que han comunicat ja al govern que no en volen formar part, després que els claustres respectius ho hagin rebutjat. Fonts del departament, però, asseguren que no els consta aquesta decisió. El president Salvador Illa va afirmar ahir que només s'aplicarà allà on es demani. I la consellera de Drets Socials justificava així la mesura al més nit.
Crec que en tots els àmbits de la política pública, tant en l'àmbit de l'educació, de salut, com de drets socials, hem de tenir la capacitat d'aprovar coses diferents. Si volem resultats diferents, hem de fer provar doncs, qüestions diferents.
Avui al matí de Catalunya Ràdio, i aprofitant la Setmana de la Llengua de 3CAT, ens hi acompanyarà el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila. Li preguntarem també per com veu aquesta mesura. I a Madrid, la tensió continuarà posada al Suprem. Avui declara el judici del cas de les mascaretes l'exassessor d'Àvalos, Koldo García, i si hi ha temps, després ho farà l'exministre. Això després que l'empresari Víctor de Aldama intentés implicar directament a Pedro Sánchez en la trama corrupta.
Ellos siempre me han dicho que parte de ese dinero iba para la financiación del Partido Socialista. Siempre le he preguntado a Koldo que si esto lo sabía el presidente y me ha dicho que el presidente todo lo que hacíamos lo tenía claro y lo sabía.
En parlarem en temps d'agora amb l'Irene Díaz i la coneguda com a lampista del PSOE, que serà a les 9 en aquest programa. I una altra notícia que us expliquem avui dijous: la Generalitat ha obert més de 500 expedients a propietaris per incomplir el topall de preu del lloguer. Per ara, la immensa majoria estan en fase inicial. Només en 7 casos s'ha iniciat el procés sancionador. I una altra notícia també d'aquesta nit: Israel ha començat a interceptar les embarcacions de la nova flotilla que anava cap a Gaza. Van sortir fa 3 setmanes de Barcelona i llances israelianes els han aturat en aigües internacionals, prop de l'illa de Creta. Avui, a partir de les 10, parlarem també amb el filòsof i periodista Eudald Espluga per parlar del seu darrer llibre, Imaginar la fi, en què parla del col·lapse climàtic, de catàstrofes tecnològiques i de guerres mundials. I a 10:45, La Taverna, amb Maria Nicolau, Pau Aranós, Marc Casanovas i Carles Xuriguera. Avui un menú variat en què parlarem de plats i copes, restaurants del sud de França i d'una joia gastronòmica que hi ha a Badalona. I a les 11...
la resistència sigui l'única manera de viure intensa.
Conversarem amb Maria Rodríguez Soto, que fins al 28 de juny protagonitza l'adaptació teatral de Permagel, d'Eva Baltasar, a l'Espai Texas, dirigida per Victoria Spumberg.
L'único fruto del amor es la banana, es la banana. El único fruto del amor.
Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
L'único fruto del amor es la banana de Dios.
Y a ti, joli banan!
Ara són les 6 i 4. I fem un cop d'ull a la matinada amb Frederic Vincent. Bon dia.
Què tal, bon dia.
Amb què ens portem aquest matí?
El periòdico destaca que el govern i Esquerra plantegen crear una societat mercantil amb l'Estat. Seria el pla B, el consorci d'inversions que ha tombat el Congrés dels Diputats aquesta mateixa setmana. Si s'opta per una societat mercantil, no caldria passar pel Congrés. La idea que tenen és que la pràctica sigui el mateix, un mecanisme que gestioni les inversions a Catalunya.
I a Brussel·les.
Ajudes per als sectors afectats per la guerra a l'Orient Mitjà, sobretot l'agrícola, el pesquer, el transport i les indústries en general que gasten més llum, més energia. La Comissió Comissió Europea ha aprovat un marc d'ajudes que bàsicament el que fa és posar-ho més fàcil perquè els governs puguin subvencionar aquests sectors i compensin així la pujada de preus de combustible.
I hem quedat a dormir als Estats Units.
Amazon estudia fer una nova edició del programa The Apprentice, el reality show que va protagonitzar Donald Trump, i valora que el presenti el seu fill gran, Donald Trump Jr. Ho avança Wall Street Journal, que diu que encara no està tancat, però sí que diu que, en cas que això tiri endavant, que es faci, el programa només sortiria a Prime. Recordem que Prime és la plataforma d'Amazon, que, també recordem, que ja va pagar i produir el documental sobre Melania Trump.
I amb què dinaran avui a la Xina?
Amb l'amenaça de prendre mesures contra la Unió Europea, justament, i les empreses també del continent, si no es fan canvis substancials a la llei que ha proposat Brussel·les. És una llei que demana prioritzar les compres dins d'Europa. Ho avança aquesta hora l'agència Reuters.
Avui és dijous 30 d'abril, ens despertem amb 13 graus a Borrassà, 13 graus a Cambrils, 9 graus a les Borges Blanques, alguns núvols que van arribant, aquest matí tindrem sol i núvols, una mica de tot, a l'espera que abans del migdia ja tinguem algun primer ruixet al Pirineu, i a la tarda hi hagi tempestes fortes en qualsevol punt de l'interior, les més intenses al Prepirineu i també a la Catalunya Central, on hi ha avisos de nivell groc i taronja. Destaquem també de cara a aquests pròxims dies que es mantindrà el temps insegur, variable, demà amb força núvols, alguns ruixats al sud, també alguns ruixats i alguna tempesta al Pirineu i Prepirineu. Hi ha possibilitat que dissabte i diumenge es mantinguin els núvols i ruixats més dispersos, amb menys aigua, però també presents.
Ara són les 6 i 6, i avui a l'agora del matí hi haurà Marta Pascal, Marc Bataller, Ignacio Rigau i Jofre Llombart, però abans Francesc Soler, Silvia Solanes. Bon dia.
Bon dia.
Ens actualitzem. 4 dels 14 centres que participaven en la prova pilot dels Mossos de Paisà als centres educatius han decidit no formar-ne part.
Segons ha pogut saber el Matí de Catalunya Ràdio, són un institut de l'Hospitalet de Llobregat i 3 instituts de Vic. Fonts del departament, però, asseguren que de moment no els consta que aquests 4 centres se n'hagin desdit.
Maria Costa.
Les direccions de l'Institut Margarida Xirgo de l'Hospitalet de Llobregat i la dels Instituts de Vic, Comtat d'Osona, Jaume Callís i La Plana han fet arribar al departament la petició de no participar al pla pilot després que ho hagin acordat els claustres. Ho han confirmat aquesta emissora, fonts dels centres i també sindicals. Tot i això, fonts del Departament d'Educació asseguren que, ara per ara, cap dels 14 centres els ha comunicat que se'n volen desdir. Són centres on aquests darrers dies s'hi han fet protestes en contra de la mesura. Ahir també van fer front comú les plataformes, la pública, l'escola de tothom i Desmilitaritzem l'Educació, que apleguen diverses entitats i que demanaven retirar la mesura. Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I el president Salvador Illa defensa amb béns i ungles el pla pilot del govern per enviar aquests Mossos a les escoles i als instituts. Àlex Girard Robert.
Malgrat l'allau de crítiques al Parlament...
És un despropòsit.
Més mestres i llibres i no policies i porres.
No necessiten policies.
Illa no es fa enrere ni un mil·límetre i assegura que la iniciativa obeeix a les necessitats i peticions dels mateixos centres.
I no pretenen aprovar-ho. És a demanda.
De fet, el president diu que si les direccions no reclamen adherir-s'hi, ningú no els hi obligarà i el pla acabarà caient. La majoria de grups de l'oposició, inclosos Esquerra i els Comuns, insisteixen al govern que el que fa falta a educació són més recursos. Àlex Girard Robert, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Gairebé la meitat dels aspirants a mestres suspenen les proves d'aptitud personal necessàries per accedir a la carrera.
Dels 5.000 candidats que a l'abril es van presentar a les proves, només les han aprovat un 54%. És un percentatge més baix que el de l'any passat, que era del 58%. L'objectiu d'aquestes proves és assegurar que els estudiants tenen un domini suficient de la llengua i les matemàtiques, com explica el coordinador de les proves, Josep Maria Cornador.
Jo quan els valido perquè crec que són adequats, o sigui que el nivell d'exigència dels exàmens és el mínim per entrar a la facultat de mestres. A mi també m'agradaria que el percentatge arribés al 70%.
Les proves d'aptitud personal són un requisit per matricular-se als graus d'educació infantil i primària a les universitats públiques i també a la Universitat Oberta de Catalunya. La resta d'universitats privades les exigeixen per passar a segon curs.
I avui l'exministre José Luis Ábalos i el seu antic ajudant Koldo García declararan en el judici del cas de les mascaretes que es fa al Tribunal Suprem.
Ho faran l'endemà que l'empresari Víctor de Aldama els assenyalés enmig d'una trama de cobrament de comissions i finançament il·legal del PSOE, de la qual Pedro Sánchez diu era el número 1, Feijó. Ja s'ha afanyat a dir que si el president espanyol encara no s'ha carallat contra el Dama, és que el que explica no és cap invenció.
Madrid, Daisa Ceaja.
Koldo i Ábalos hauran de respondre al relat que durant 7 hores va sostenir Víctor d'Aldama, sovint sense que ningú li demanés i sense aportar proves. L'empresari afirma que l'exministre i el seu ajudant el van captar per cobrar comissions d'empreses que no només pagaven el seu estil de vida, sinó que finançaven el PSOE, sempre amb coneixement del president espanyol.
Si hi ha una jerarquia, i que jo, òbviament, estoy en la banda organizada, criminal,
El señor presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está en el escalafón 1. El señor Ábalos es el escalafón 2. El señor Coldo García en el 3 y yo en el 4.
Aldama es va mostrar penedit i disposat a seguir col·laborant amb la justícia, per això PSOE l'acusa de mentir com a estratègia de defensa. Des de Madrid, Dani Sáenz Viaja, pel matí de Catalunya Ràdio.
Un testimoni assegura al judici del cas Kitchen que la policia seguia sense autorització del jutge Luis Bárcenas i la seva família.
Ho ha confirmat Manuel Morocho, l'inspector que va investigar la corrupció del PP durant el lideratge de Mariano Rajoy. Morocho ha explicat que va tenir constància d'aquesta operació policial il·legal el 2015 en rebre per equivocació un correu intern del cos.
Y cuando yo lo abro, lo que obtengo es la corroboración de que había una operación policial sin contar con la autorización judicial sobre Luis Bárcenas y su entorno. Es la constatación que tengo yo en mi ordenador. Allí veo una serie de personas, domicilios, vehículos que se me reportan sin contexto y que en su mayor parte eran conocidos ya por la investigación.
L'extresorer del PP manté el judici que va ser víctima d'espionatge policial il·legal amb l'objectiu de robar-li informació sensible sobre la Caixa B del Partit Popular, que implicava dirigents de la formació conservadora.
Tots els fills de l'expresident Jordi Pujol han justificat tenir comptes a Andorra per gestionar el llegat de l'avi i afirmen que el seu pare no ha tingut mai diners a l'estranger.
Oriol Pujol ha apuntat a la guerra bruta de l'Estat en l'última sessió del judici d'aquesta setmana.
Li van atribuir a la seva dona una factura falsa igual que l'expresident Mas i a l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias.
Aparece en el año 2017, publicado en El Mundo, le atribuyen una cuenta falsa a mi hermano Jordi y a mi mujer, pero el juez instructor, entendiendo que podemos demostrar que esa cuenta es falsa, decide sobreseer la prueba.
Tots han explicat la multiplicació dels diners inicials de la deixa per les inversions en deute públic que els va fer el seu germà Jordi. El judici es reprèn l'11 de maig. Des de San Fernando de Henares, Maria Núria Rebelle, pel matí de Catalunya Ràdio.
Señora Gómez, ¿usted se arrepiente de haber utilizado su condición de mujer del presidente para hacer chanchullos?
¡Para, hombre! ¡Oye, policía!
La dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez, portarà davant de la justícia aquest moment en què l'agitador Ultra Vito Quiles va assetjar-la després que no la deixés sortir d'una cafeteria a Madrid.
Des del PSOE acusen el PP de finançar i blanquejar les actuacions de Quiles.
A principis de febrer, Vito Quiles va ser contractat per l'acte final de campanya del popular Jorge Azcón a l'Aragó i uns mesos abans va participar en un acte de les noves joventuts del partit. Per aquest motiu, i després d'anunciar que Begoña Gómez el denunciarà per assetjament, la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, acusa Núñez Feijóo de blanquejar i finançar les conductes antidemocràtiques d'Aquiles.
Hay partidos que llevan muchos años blanqueando estas actitudes. Incluso algunos los están financiando en sus bolos políticos.
Lluny de condemnar els fets, el diputat popular Rafa Hernando, en una piulada X, deixa entreveure que Begoña Gómez exagera i que, en tot cas, l'agredit és Vito Quiles. Des de Madrid, Cristian Rodland Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
Vladimir Putin i Donald Trump es van trucar ahir al vespre per parlar d'Ucraïna i de l'Iran.
El president rus va proposar un alto el foc pel 9 de maig, dia de la victòria soviètica sobre l'Alemanya nazi.
Moscou, Cristina Solies.
El Kremlin va anunciar que per primer cop en dues dècades no exhibirà tancs ni míssils a la plaça Roja pel dia de la victòria per por dels atacs de drons ucraïnesos. Poques hores després, Putin plantejava una treva per aquell dia per evitar que Kiev tingui temptacions d'igualir-li la festa. A més, amb l'objectiu que Zelensky no pugui rebutjar l'alto el foc, ja es va assegurar per telèfon que Trump hi estava d'acord. Pel que fa al conflicte a l'Orient Mitjà, Putin va plantejar-li propostes per arribar a un acord sobre el programa nuclear iranià i, per exemple, traslladar l'urani enriquit a territori rus. També va avisar el líder de la Casa Blanca que reprendre els bombardejos tindria conseqüències nefastes i que una operació terrestre seria inacceptable. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
I aquesta matinada Donald Trump s'ha referit a la conversa telefònica amb Vladimir Putin. El mandatari nord-americà diu ara, enmig d'una nova escalada del preu del petroli, que la guerra a l'Orient Mitjà i també la d'Ucraïna es podrien acabar aviat.
Trump també s'ha referit a l'oferta russa de fer-se càrrec de l'urani enriquit de l'Iran. Ha explicat que no necessita Rússia per això i que s'estima més que Moscou s'ocupi d'acabar la guerra contra Ucraïna.
Vam tenir una conversa molt important i crec que arribarem a una solució relativament aviat, això espero. Em va dir que li agradaria ajudar-nos a resoldre el problema de l'urani enriquit. Jo li vaig dir que preferiria que participés a posar fi a la guerra amb Ucraïna. Per mi això seria més important.
Sobre les declaracions crítiques del canceller alemany Friedrich Merz, que va afirmar que els Estats Units no tenen una estratègia clara a la guerra contra l'Iran, Trump s'hi ha volgut tornar. A la seva xarxa, Truth Social, l'ha piulat que està estudiant una reducció de les forces dels Estats Units estacionades a Alemanya. I sobre el cost de la guerra contra l'Iran, ahir el Pentàgon va revelar que ja s'hi han gastat 25.000 milions de dòlars.
I la Fed, la Reserva Federal dels Estats Units, manté els tipus d'interès en l'última reunió presidida per Jerome Powell, que continuarà formant part del Consell de l'organisme.
Aquest gest s'interpreta com un desafiament a Trump, amb qui s'ha enfrontat per preservar la independència de la institució.
Jerome Powell s'ha acomiadat després de la que ha estat la seva última compareixença com a president de la Reserva Federal. Ha anunciat que els tipus d'interès es queden com estan, tenint en compte l'estancament de l'ocupació i la inflació a l'alça. Una decisió que un cop més no ha agradat a Donald Trump, a qui, sense esmentar-lo, ha enviat aquest missatge. My concern.
La meva preocupació té a veure amb els atacs legals contra la Reserva Federal, que amenacen la nostra capacitat de prescriure política monetària independent de factors polítics. M'amoïna que aquests atacs estiguin malmetent la institució.
La independència de la Reserva Federal nord-americana s'hauria de mantenir intacta amb Kevin Warsh, l'escollit per Trump per a rellevar Jerome Powell. Si més no, així ho ha promès Warsh davant del Senat nord-americà. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
El Banc Central Europeu tampoc tocarà els tipus d'interès en la reunió d'avui.
La seva presidenta, Christine Lagarde, ja va avançar dies enrere la decisió. El repunt de la inflació a la zona euro està clarament per sobre de l'objectiu del 2%, i això convidaria l'entitat a pujar els tipus per contenir els preus. De moment, prou ajorna amb l'argument que necessita recopilar més dades en un context econòmic i geopolític marcat per les incerteses, especialment pel que fa a l'evolució del preu del petroli.
I un atac de terrorisme, així és com les autoritats britàniques interpreten l'atac amb ganivet d'un home amb antecedents violents contra entre dos jueus a prop d'una sinagoga a Londres.
Israel adverteix del creixent antisemitisme arreu i insta el govern de Stammer a fer-hi front amb determinació.
Londres, Quim Olivares.
L'atac ha passat al nord-oest de la ciutat on viu la majoria de la comunitat jueva. L'autor ha empaitat la gent amb un ganivet fins que la policia l'ha reduït i l'ha detingut. Ara s'investiga si es tracta d'un atac deliberat contra la comunitat jueva. El mes passat, uns desconeguts van cremar quatre ambulàncies d'una organització benèfica jueva. Els veïns que han volgut parlar amb Catalunya Ràdio han criticat la falta de vigilància policial.
El joc ha canviat i els terroristes han passat de bombes incendiàries a les ganivetades, cosa que és absolutament increïble i la policia no fa res.
La policia investiga la reivindicació per part d'un grup proper a la República Islàmica de l'Iran dels anteriors atacs incendiaris. Quim Olivares, des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
Israel ja ha interceptat 15 de les 58 embarcacions de la flotilla global Sumut, que va sortir el 12 d'abril de Barcelona, i altres ports del Mediterrani amb ajuda humanitària per Gaza.
Llanxes ràpides israelianes han aturat els vaixells en aigües internacionals pròximes a Creta, segons han informat fonts de la missió humanitària. Un dels membres de la flotilla, el Joan, ha explicat a Catalunya Ràdio el moment en què han estat interceptats per part de les forces israelianes.
Han aparegut tota una sèrie de vaixells militars acompanyats de llanxes motores. Aquestes llanxes motores han començat a apropar-se, doncs, a la flotilla. Aleshores, doncs, ens trobem que hem perdut comunicació amb uns quants vaixells. No sabem si els han interceptat o no.
A l'octubre, Israel ja va capturar les embarcacions que formaven part de la flotilla anterior, que també va sortir des de Barcelona, i en va detenir els tripulants i els va empresonar durant uns dies.
Ara són les 6:18, més notícies amb Lara García i Ana Alfonso. Bon dia.
Bon dia.
Aquest migdia es posarà en marxa l'operació sortida d'aquest cap de setmana llarg de l'1 de maig.
Trànsit preveu que sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona 580.000 vehicles. Es demana molta precaució perquè la pluja pot ser intensa, especialment avui a la Catalunya Central.
Oriol Pujador.
És la primera operació especial de trànsit després de Setmana Santa i estarà marcada pel canvi estacional. Ja no hi ha temporada d'esquí i l'augment de temperatures afavoreixen ara els desplaçaments cap a zones de costa. Trànsit instal·larà més de 100 quilòmetres de carril addicionals i desplegarà 1.300 agents dels Mossos. Les vies que es preveuen més conflictives són l'autopista AP7, la C32, la C31 i la C65. De cara a diumenge, els camions no podran circular durant la tarda per l'autopista AP7. Trànsit demana extremar les precaucions avui, especialment en els desplaçaments a la Catalunya Central per la previsió de pluges intenses. Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
La intel·ligència artificial dispara els guanys de les grans tecnològiques, que paradoxalment continuen acomiadant desenes de milers de treballadors.
En l'últim any, les empreses del sector han tirat endavant plans de retallades de les seves plantilles que han deixat al carrer més de 90.000 persones. En paral·lel, i gràcies a la implementació d'eines d'intel·ligència artificial, els seus beneficis es multipliquen. Microsoft ha guanyat gairebé 100.000 milions de dòlars en els últims 9 mesos. Alphabet, matriu de Google i YouTube, ha guanyat 63.000 milions en el primer trimestre d'aquest any. Meta, propietària de WhatsApp, Instagram i Facebook, ha guanyat 27.000 milions. I, finalment, Amazon ha obtingut un benefici trimestral de més de 30.000 milions de dòlars.
Set famílies de víctimes de la matança en una escola del Canadà han denunciat OpenAI, l'empresa creadora de ChatGPT, per haver ignorat les converses que l'autora va tenir amb la intel·ligència artificial i que feien sospitar que cometria un atac.
El 10 de febrer, la jove de 18 anys va matar 5 nens i una professora a la localitat de Tumbler Ridge i després es va suïcidar. El mateix dia havia matat també la seva mare i el seu germà. Segons la denúncia, 8 mesos abans de la massacre, la jove havia tingut un comportament sospitós a ChatGPT i OpenAI ho va detectar. Segons explica l'advocat dels demandants, els empleats van alertar de la situació, però ningú va avisar la policia.
OpenAI havia marcat el compte com a perillós, un compte en què l'atacant parlava de violència amb armes de foc. 12 persones de l'empresa van insistir que ho havíem de dir a les autoritats, però la direcció d'OpenAI va dir que no, que ho havíem de mantenir en silenci.
La demanda s'ha presentat en el Tribunal de San Francisco una setmana després que el màxim responsable d'OpenAI, Sam Altman, demanés disculpes per no haver avisat de la situació.
I la Generalitat ha obert més de 500 expedients a propietaris per incompliment de la llei de regulació del lloguer que estableix el topall de preus.
En total són 529 expedients en el marc d'una llei vigent des de fa 2 anys. D'aquests, un 10% han estat arxivats i un 89% estan en fase de diligències prèvies, el primer pas abans d'arribar a possibles multes. Només en 7 casos s'ha iniciat un procés sancionador. 3 de cada 4 els ha obert d'ofici l'administració i un 26% han estat denúncies de particulars. L'incompliment més habitual és el fet de superar el topall de preu i, a banda, també registren irregularitats, com ara derivar al llogater despeses immobiliàries o l'existència de lloguers de temporada fraudulents. La ciutat de Barcelona acumula el 40% del total dels expedients per demarcacions. La de Barcelona també és la que en té més, 400 expedients, a molta distància de la de Tarragona, amb 60, i les de Girona i Lleida, amb 48 i 19, respectivament.
I la diputada de Junts al Congrés, Marta Madrenas, ha patit una situació d'assetjament a Madrid, al voltant de la cambra, l'endemà d'haver defensat el vot en contra del seu grup al decret de pròrroga dels lloguers.
Segons ha explicat la diputada, un home la va perseguir al mateix temps que la insultava i li escopia. Madrenas també ha relatat que l'home li va dir que l'havia vist a TikTok i que per culpa seva farien fora de casa una persona propera. Els fets van passar quan l'exalcaldessa de Girona es dirigia al ple d'ahir del Congrés.
I Donald Trump ha rebut aquesta matinada a la Casa Blanca els astronautes de la missió Artemis 2, que van orbitar al voltant de la Lluna.
El president dels Estats Units ha felicitat personalment els 4 tripulants. Ha destacat l'expectació que va generar a tot el país la tornada a la Lluna després de més de 50 anys i fins i tot ha fet broma, dient que ell també hauria pogut formar part de la missió.
Estem molt orgullosos d'aquestes persones. Tenen un coratge increïble i moltes altres coses. Per cert, per fer aquesta missió has de ser molt intel·ligent. Has de fer moltes coses bé físicament. Així que jo no tindria cap problema per fer-ho. Ho intentaré algun dia. Bé, potser sí que tinc un petit problema. Un president pot participar en una d'aquestes missions?
I ahir al vespre el sol es va situar en la mateixa posició que ocuparà el dia de l'eclipsi total, el 12 d'agost.
Tot i que va estar ennuvolat, l'Ajuntament de Tarragona va aprofitar l'oportunitat per recollir unes dades que utilitzarà per crear el mapa de les ubicacions des d'on es podrà veure el fenomen.
Tarragona, Ricard Buigas.
Una vintena de voluntaris van recórrer diversos punts de la ciutat a les 8 i 21 minuts del vespre per comprovar si el sol era visible i si, per tant, són llocs adequats per seguir l'eclipsi el 12 d'agost. El divulgador científic Joan Anton Català va coordinar el simulacre. Encara que els núvols van tapar el sol, podran extreure dades importants per crear un mapa d'ubicacions.
Avui mal dia, però tot i això estem intentant veure intuir la posició del sol perquè tenim alguns núvols que ens fan la guitza. Aquests llocs els tenim molt identificats, he fet simulacions, tenim pocs dubtes, però avui és la prova de foc.
Avui es pot repetir el mateix exercici a les 8 i 22 minuts. Des de Tarragona, Ricard Buigas pel matí de Catalunya Ràdio.
Ara són les 6 i 23. I Casa Tarradellas compra la planta de Pasqual a Gurb, a Osona, per fer-hi mozzarella per les pizzas.
L'acord ja s'ha comunicat a la plantilla, que fa dies que està nerviosa per la repercussió del canvi.
I ara tres titulars de cultura amb 3 cançons. Marta Viana, bon dia.
Què tal, bon dia?
La primera.
Oportunitat avui per participar en la pel·lícula Embolicats que prepara Disney. I a partir de les 10 del matí comencen nous càstings a Salou. Per evitar les cues de Girona s'ha organitzat, això sí, diferent. Avui el càsting és per adults d'entre 25 i 80 anys i ballarins. Demà es farà per a infants de 4 a 12 anys i els joves entre 13 i 24 anys ho hauran de fer de forma telemàtica.
La segona.
300 anys ens han arribat una colla de titelles la Fira de Titelles de Lleida, l'única que es fa a tot l'estat, s'inaugura aquest vespre amb un espectacle sobre les fake news i entre demà i diumenge hi haurà més de 300 professionals en una vintena d'espais de la ciutat.
La tercera.
I la directora de cinema Gemma Blasco, directora de La Fúria, guanya el Premi Princesa de Girona Art 2026. La pel·lícula es basa en una experiència personal d'abusos sexuals que va tenir de petita i Blasco va guanyar, recordem, el Gaudí a millor direcció novella i va estar nominada al Goya en la mateixa categoria. La pel·lícula va arrasar en festivals com el de Màlaga i també es van portar diversos premis Perot i Forqué.
Avui, pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
Bon dia.
Destaquem aquest empat entre l'Atlètic de Madrid i l'Arsenal en una anada de semifinals de la Champions.
Dos gols de penal, Simeone qüestiona el que li van xiular en contra.
Para cobrar un penal en semifinales de Champions, tiene que ser un penal, ¿no? Si hay un contacto mínimo, es una semifinal, ¿no? El contacto me pareció mínimo, el del primer tiempo, el de ellos, y bueno, me parecía que podía no ser penal.
I Aitana Bonmatí tornarà a la convocatòria després de 5 mesos lesionada.
Serà diumenge a les semifinals tornada de la Champions contra el Bayern de Múnich. Pere Romeu, tècnic del Barça, són declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
Veurem aquests propers dos entrenaments que tenim previs al Bayern. L'Aitana està fent entrenaments complets. Avui venim de fer una bona sessió d'espais grans. L'ha completat total sense cap tipus de problema, així que el diumenge l'Aitana estarà disponible.
Ha mort als 79 anys l'ex vicepresident de l'Espanyol, Isidre Oliveras, que va presidir també la Federació Internacional d'Hockey Patins. 13 partits de suspensió pel porter del Saragossa, Esteban Andrada, per la seva agressió, i 7 partits al jugador del Rayo, Isi Palazón, per insultar l'àrbitre. El Barça, que juga avui l'anada dels quarts de la Champions d'handbol a la pista del Nantes, 8:45, i arrenca també el play-off de quarts de final de la Lliga Femenina de Bàsquet amb Leganés, Unigirona, a partir de les 7.
I avui a partir de les 11, al matí de Catalunya Ràdio, entrevistarem l'actriu Maria Rodríguez Soto, que protagonitza l'adaptació teatral de Parmagel fins al 28 de juny a l'Espai Texas. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
Bon dia. Avui crec sincerament que el millor motiu per llevar-nos és fer una mica de cura d'humilitat i ser conscients que els humans som una anècdota ínfima, ja no a l'univers, sinó a la pròpia història del planeta Terra. Jo mateix portava uns dies sense pensar-hi, ho admeto, estava creixent en mi l'arrogància humana, però he llegit una dada que m'ha tornat a fer sentir, com a mi m'agrada, que és absolutament insignificant. I la dada és que els humans, que dominem la Terra fa uns 10.000 anys, existim única i exclusivament gràcies a que van deixar de fer-ho els dinosaures, que van dominar-la durant uns 160 milions d'anys. I això és així perquè fa 66 milions d'anys, per pura carambola còsmica, un asteroide va impactar contra la Terra i va matar tots els dinosaures terrestres. I això vol dir que, a part d'existir des de fa 4 dies, ho hem fet per pura xiripa. I que per la mateixa xiripa inversa, qualsevol dia d'aquests ens en podem anar perfectament tots a prendre pel sac. I ja està. Espero que això us ajudi a relativitzar una mica els vostres problemes.
Aquesta me l'has posat, eh?
No. No, 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 no.
Ja, ja ho revisaré. És que,
diria que no te l'he posada...
Que no repeteixes mai cap cançó a la temporada.
Però és que diria que aquesta no te l'he posada cap de les tres, diria. Diria que aquesta. Diria, eh?
Per avui, cançons sobre el pla per enviar Mossos a les escoles.
Sí, aviam. Dels 14 centres que hi participaven, 4 han decidit no formar-ne part, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio. Doncs parlem de canvis en cançons. Versions de temes que fins i tot han canviat el gènere original. Aquest èxit de Roberta Flack va guanyar el Grammy l'any 74, però ho va tornar a petar quan Lauryn Hill i els Fugees van fer aquesta versió amb tocs de, soul i de hip-hop. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. La cançó original dels Doors era allò del rock psicodèlic, va entrar en el número 1 l'any 67, però és que va tornar a la llista dels més venuts l'any següent, el 68, en aquesta versió més calmada amb la guitarra de José Feliciano. Camí contrari, DJ Sammy i German DJ Anu van fer la versió dance de Heaven més de 20 anys després de la balada original de Bryan Adams.
En punt dos quarts de set. Repassem els titulars d'aquest dijous amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. 4 dels 14 centres que participaven en la prova pilot de posar Mossos als centres educatius han decidit no formar-ne part.
Segons ha pogut saber el Matí de Catalunya Ràdio, són un institut de l'Hospitalet de Llobregat i 3 instituts de Vic, fons del departament, però asseguren que de moment no els consta que aquests 4 centres se n'hagin desdit.
I el president Salvador Illa subratllava ahir al Parlament això.
No és una política decidida, no és una política que s'estengui tot el país. Veurem com va, si és que hi ha gent que ho vol posar en pràctica. I si hi ha gent no ho vau fer, si cap centre educatiu ho vol posar en pràctica, tots no es posaran en pràctica. Miri que senzill. Quina por tenen aprovar-ho? És a demanda.
Coldo García i, si hi ha temps, també José Luis Ábalos declaren avui en el judici pel cas de les mascaretes.
L'endemà que Víctor de Aldama declarés que portava bosses de plàstic plenes de bitllets per pagar-los a ells, però que també servien per finançar el PSOE.
Parte de ese dinero iba para la financiación del Partido Socialista. Siempre le he preguntado a Coldo que si esto lo sabía el presidente y me ha dicho que el presidente todo lo que hacíamos lo tenía claro y lo sabía.
Begoña Gómez portarà a la justícia Vito Quiles per assetjament després que no la deixés sortir d'una cafeteria a Madrid.
Señora Gómez, ¿usted se arrepiente haber utilizado su condición de mujer del presidente para hacer chanchullos?
¡Para, hombre! ¡Oye, policía!
Des del PSOE acusen el PP de finançar i blanquejar les actuacions de l'agitador ultra.
Donald Trump i Vladimir Putin parlen telefònicament de l'Iran i d'Ucraïna.
Aquesta matinada Trump s'ha referit a l'oferta russa de fer-se càrrec de l'urani enriquit de l'Iran.
Vam tenir una conversa molt important i crec que arribarem a una solució relativament aviat, això espero. Em va dir que li agradaria ajudar-nos a resoldre el problema de l'urani enriquit. Jo li vaig dir que preferiria que participés a posar fi a la guerra amb Ucraïna. Per mi, això seria més important.
I aquest migdia comença l'operació sortida del llarg cap de setmana de l'1 de maig.
Trànsit demana extremar la precaució perquè hi ha previsió de pluja en molts punts del país. Les vies que es preveuen més conflictives són l'AP7, la C32, la C31 i la C65.
La intel·ligència artificial dispara els guanys de les grans tecnològiques.
Segons han fet públic aquesta matinada, Microsoft ha guanyat gairebé 100.000 milions de dòlars aquest primer trimestre. Alphabet, Amazon i Meta han disparat els beneficis entre un 80 i un 60% en relació a l'any passat.
La Generalitat ha obert més de 500 expedients a propietaris per incompliment de la llei de regulació del lloguer que estableix un topall de preus.
D'aquests, un 10% s'han arxivat i un 89% estan en fase de diligències prèvies, el primer pas abans d'arribar a possibles multes. Només en 7 casos s'ha iniciat un procés sancionador.
I avui el Parlament envia al Congrés la proposta per modificar la llei sobre l'eutanàsia.
Per agilitzar els tempos judicials i evitar que es tornin a repetir casos com el de Noelia Castillo, tal com han defensat els impulsors.
Ajudar les persones en una situació com la que va viure Noelia Castillo.
Que el procediment, en teoria, doncs, hagi de durar un màxim de 24 dies.
I aturar judicialment una eutanàsia amb aval mèdic és a la pràctica crueltat judicial i una tortura de la dilació.
Allargar aquest procés és allargar el sofriment.
Avui a l'Àgora parlarem també amb Francesc Xavier Vila, conseller de Política Lingüística, just quan el 3CAT celebrem la Setmana de la Llengua. Repassem ara les portades de la premsa. Maiol Roger.
Avui amb el judici pel cas de les mascaretes a bona part de les portades del dia, amb diferents matisos. El País diu que Aldama tracta d'implicar sense proves Sánchez a la trama i el Mundo, diguem-ne que aquestes proves tenen més solidesa, perquè diu Aldama inunda el judici de detalls de finançament il·legal amb Sánchez. Al mateix diari veiem a la foto de portada l'arribada d'Aldama en cotxe al Suprem, mentre que el periòdico el veiem assegut al banc dels acusats. A La Vanguardia, fotografia d'una multitud de persones esperant l'autobús per il·lustrar el pla per millorar el bus interurbà. I l'Ara dedica la fotografia de la portada al secretari de Defensa dels Estats Units, que va comparèixer al Congrés per primer cop després de 2 mesos de guerra. Als diaris de Barcelona també atenció a la situació en educació i llegim a l'Ara que el govern manté el pols amb l'Austec, mentre que La Vanguardia obre edició explicant que el PSOE proposarà a Junts i PNB mesures fiscals per arrendadors de pisos. Per la seva part, el periódico diu que el 80% dels expedients d'habitatge són pel límit de lloguer.
Avui a Mollerussa es desperten amb 12 graus, al migdia arribaran els 27 i a Berga en tenen 13 amb una màxima prevista que no passarà dels 22. Precisament al Prepirineu i a la Catalunya Central és on avui tindran tempestes fortes. Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. Sí, avui abans del migdia ja podria caure algun ruixet al Pirineu i a la tarda les tempestes poden afectar en qualsevol punt de l'interior. Avui amb avisos grocs i taronges activats, precisament aquí on deies, al Prepirineu, a la Catalunya Central i al nord del Pla Lleida. Demà divendres hi haurà ruixats i alguna tempesta, però menys que avui, sobretot a les comarques de Lleida, potser al sud de Catalunya, i pel cap de setmana es preveu mig ennuvolat, però amb poca pluja.
I coincidint amb la visita de Carles III als Estats Units, arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Catalunya. Per allunyar-me de les misèries de la politiqueta catalana, ahir vaig regalar-me el plaer de veure el discurs de Carles III al Congrés dels Estats Units. Recomano als oients que es cruspeixin aquest speech de poc més de mitja horeta. Primer, per palesar com, dissortadament, en l'actualitat hi ha ben pocs líders del món que puguin llegir un discurs tan vell, ben travat i curull de reflexions històriques i literàries. Carles III va felicitar els americans pels 250 anys de la seva independència, bo i recordant-los que llur sistema legal és fruit de la filosofia constitucional britànica. Sense ser groller ni brusc, va filar un discurs profundament antitrumpista, recordant la importància de l'OTAN, de la legalitat internacional, mostrant la seva preocupació per la crisi climàtica i lloant la resistència ucraïnesa. Aquesta visita del rei Amèrica ha estat històrica i molt divertida, sobretot perquè Sa Majestat ha recordat als yanquis que ells poden ser els primers, però que el seu regne encara són els millors. Hey, you know Lola Bunny, be my ball plus bunny. A ti te gusta el party, tu clarito, bunny. You know Lola Bunny, be my ball plus bunny. A ti te gusta el party, tu clarito.
Amb què et despertes avui, Canalies?
Avui amb ritme, amb bon ritme, amb la música de Lola Índigo i Don Patricio i Lola Bunny. Don Patricio, papi. I és que tal dia com avui, un 30 d'abril, però de l'any 1938, apareixia per primera vegada Bugs Bunny, el conill més famós del món, encara que en realitat tenia un altre nom, Happy Rabbit, el conill feliç. L'any 2002 va ser nomenat per TV Guide com el dibuix animat més gran de tots els temps, compartint aquest honor amb Mickey Mouse. Actualment, Bugs Bunny és utilitzat com l'emblema o la mascota de la companyia Warner Bros.
I amb qui heu parlat aquest matí els matiners de Catalunya Ràdio?
Doncs mira, m'han David, un carnisser que a les 5 del matí ja està despert. Com va aquest matí de dijous?
Pues mira, un dijous que és com un divendres per nosaltres, per la feina.
A què et dediques tu?
Jo sóc carnisser.
I a quina hora anem a dormir?
Depèn de la canalla. Si em deixen anar a dormir d'hora allà a les 10, i si no, a vegades són les 11, depèn de l'edat. Això va... depèn quan em deixen anar a dormir. La canalla són els que porten el, diguéssim, a l'hora de poder anar a dormir, que et deixen dormir tota la nit. Bueno, ara ja som més grans, però quan érem petits això t'ho marcaven totalment.
Quants pares que s'hauran sentit identificats amb el que explica en David.
I quan són festes, on?
Avui se celebra el 30è aniversari de la Festa Major de la Universitat de Lleida. De Tallets són els caps de cartell i els encarregats de fer vibrar el campus de Cap Pont amb la seva energia i els seus èxits. També actuarà Miquel del Roig, Anna Gisbert o Mont DJ. La festa començarà a 6:15 de la tarda i s'allargarà fins a 2:15 de la matinada.
I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
Doncs un vídeo d'uns gossos robot hiperrealistes amb caps d'Elon Musk, Mark Zuckerberg, Pablo Picasso i Kim Jong-un deambulant per un museu de Berlín. Cada gos robot es veu que té una càmera que va capturant l'entorn i a mesura doncs, que es passeja pel museu va defecant les imatges impreses. Ah. Es tracta d'una instal·lació que es diu Regular Animals, de l'artista nord-americà Beeple, i que busca reflexionar sobre el poder i qui controla tot el que veiem.
Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut el missatge d'Aura Roig, directora de la cooperativa Metzineres al Raval de Barcelona. Des del 2017, l'entitat acompanya dones sense llar que han patit situacions de vulnerabilitat i violència. El pròxim 30 de juny, a l'entitat se li acaba el lloguer del local on treballa, que la propietat vol posar a la venda. Roig alerta de les conseqüències que això tindria per a la seixantena de dones que tenen cada dia.
Se quedarien sense un lloc per anar a dutxar-se, per anar a descansar, per poder menjar un àpat calent... I, a part, tot s'accés a la treballadora social, a la jurista, a la psicòloga...
La cooperativa fa una crida a les institucions a fer possible que Metzineres pugui continuar el Raval, tenint en compte que l'entitat ja és reconeguda com a servei per part de les administracions.
636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
Bo? I la brasa ja està encesa. A bon preu i esclat ho tenim tot per a la barbacoa. Els bàsics infal·libles, botifarra, xurrasco, xai, els millors elaborats, broquetes o una hamburguesa de vaca bruna del Pirineu. I per als més gourmets, carn madurada. A bon preu i esclat trobaràs tot el que necessites per a la teva barbacoa.
El balcó gastronòmic és un lloc...
Que bo.
Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
Parella, què us podem partir?
I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, ronda litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Continua escalant amb força el preu del petroli. Avui el barril de Brent supera els $124, creix un 5,6%. La pujada del cru fa trontollar les borses. A l'Àsia aquest matí tots els parquets principals registren pèrdues. El Japó i Hong Kong cauen més d'un 1%. Pel que fa a Europa, i els índexs també van tancar en vermell. L'IBEX 35 va caure un 0,74% i avui obrirà des dels 17.600 punts. La borsa espanyola, però, continua inflada. Si ens fixem en els Estats Units, la Reserva Federal ha mantingut els tipus d'interès i ahir el Dow Jones, principal índex de Nova York, va perdre un 1%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans parlem.
Com a maleta expert en viatges, et garanteixo que si el que vols és tenir un viatge fàcil gaudint des del primer moment, no hi ha res com viatjar amb B-Travel. Amb B-Travel Easy, opció de cancel·lar, passi el que passi fins a 24 hores abans i assistència 24/7.
B-Travel, viatja't la vida. Assegurança opcional RAFE. Consulta'n les condicions a betravel.com.
Catalunya nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
Londres, Quim Olivares, bona nit.
Hola, bona nit.
L'Iran insisteix que no està negociant amb els Estats Units en cap a Jerusalem. Jordi Brascó.
Seran directament executats a la forca. Ni tan sols caldrà que tots els membres del tribunal hi estiguin d'acord.
Washington, Oriol Serra.
Trump va xutant la pilota endavant i és el primer interessat en poder sortir d'una guerra que se li ha complicat.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Ens allunyem de les estridències.
Catalunya nit.
Notícies sota la llum de la lluna.
Som el dia.
Som la nit.
Som dos programes amb el mateix objectiu.
Saber què està passant.
Què ha passat.
I també per què ha passat.
Tant a casa
com al món.
Què ens fa diferents?
El ritme.
El ritme.
El ritme.
Perquè al Catalunya migdia som immediatesa.
Perquè al Catalunya nit som pausa.
Som el dia i la nit, però tots dos tenim la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
A tot hora
i a tot arreu.
De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Catalunya migdia, amb Òscar Fernández. I a les 10 de la nit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Som diferents.
El Matí de Catalunya Ràdio.
3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
4 instituts es retiren de la prova pilot de posar Mossos de paisà a 14 centres educatius.
Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, són l'Institut Margarida Xirgo de l'Hospitalet de Llobregat i 3 instituts de Vic, el Comtat d'Osona, Jaume Callís i La Plana. Així ho han acordat els seus respectius claustres. Són centres on s'han fet també protestes en contra de la mesura. Fons del departament, però, assegura que de moment no els consta. De fet, la consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura que el paper dels agents en cap cas substituirà el d'un educador o un integrador social.
Passem d'aquesta figura que pot fer sessions formatives a fins i tot figures que intervenen i acaben anant als centres en el moment que hi ha conflictes, a una etapa de prevenció. Vol dir això que hi ha molta conflictivitat? No estem parlant d'això, però tenim una societat que és cada cop més complexa i on els problemes existeixen.
D'altra banda, el president de l'Associació de Directius de l'Escola Pública de Catalunya, Jordi Satorra, deia al Catalunya Nit que per ells ha estat una sorpresa.
Passen coses, però això no justifica aquesta mesura ni de lluny, que mai hi ha hagut cap comissió específica sobre això a la Junta Central de... que som els representants de les direccions i que mai s'han exposat que hi havia un pla d'aquestes característiques o que hi havia una demanda evident d'això.
En canvi, sí que reclama més personal d'infermeria i integradors socials.
I encara sobre educació, una dada, gairebé la meitat dels aspirants a mestres suspenen les proves d'aptitud personal necessàries per accedir a la carrera.
Dels 5.000 candidats han aprovat un 54%. És un percentatge molt més baix que el de l'any passat, que era del 58%. L'objectiu d'aquestes proves és assegurar uns mínims per poder accedir a la carrera, uns mínims de llengua i matemàtiques, com explica el coordinador de les proves, Josep Maria Cornadó.
Jo quan els valido perquè crec que són adequats, o sigui que el nivell d'exigència dels exàmens és el mínim per entrar a la facultat de mestres. A mi també m'agradaria que el percentatge arribés al 70%.
Aquestes proves són un requisit per matricular-se als graus d'educació infantil o primària a les universitats públiques i també a la Universitat Oberta de Catalunya. La resta d'universitats privades les exigeixen per passar a segon curs.
I un apunt de mobilitat perquè, si heu d'agafar la ronda de dalt a Barcelona, pareu atenció, es troba tallada en sentit Llobregat. Hi ha ara mateix 6 quilòmetres de retenció. 2 carrils tallats a la ronda de dalt de Barcelona, sentit Llobregat. Ara mateix s'acumulen ja 6 quilòmetres de retenció. Notícia destacada també de les últimes hores. A Madrid, en el judici del cas de les mascaretes que es fa al Suprem, avui està previst que declarin l'exministre José Luis Ábalos i el seu antic ajudant, Koldo García.
Ho faran l'endemà que l'empresari Víctor de Aldama els assenyalés a mig d'una trama de cobrament de comissions i finançament il·legal del PSOE, de la qual Pedro Sánchez diu era número 1.
Parte de ese dinero iba para la financiación del Partido Socialista. Siempre le he preguntado a Koldo que si esto lo sabía el presidente y me ha dicho que el presidente todo lo que hacíamos lo tenía claro y lo sabía.
El PSOE l'acusa de mentir com a estratègia de defensa, però Núñez Feijóo s'ha afanyat a carregar.
Lo que se ha escuchado hoy en el Supremo es gravísimo. Si a esta hora Sánchez no se ha querellado contra el señor Aldama, entonces no era una inventada.
I en clau internacional, trucada entre Vladimir Putin i Donald Trump.
Una trucada per parlar d'Ucraïna i l'Iran. El president rus va proposar un alto al foc el 9 de maig, dia de la victòria soviètica sobre Alemanya nazi. Trump s'hi ha referit concretament a l'oferta russa de fer-se càrrec de l'urani enriquit de l'Iran. Ha explicat que no necessita Rússia per això i que s'estima més que Moscou s'ocupi d'acabar la guerra contra Ucraïna.
Vam tenir una conversa molt important i crec que arribarem a una solució relativament aviat, això espero. Em va dir que li agradaria ajudar-nos a resoldre el problema de l'urani enriquit. Jo li vaig dir que preferiria que participés a posar fi a la guerra amb Ucraïna. Per mi això seria més important.
Sobre el cost de la guerra contra l'Iran, ahir el Pentàgon va revelar que ja s'hi han gastat 25.000 milions de dòlars.
Més notícies. Al Parlament envia al Congrés la proposta per modificar la llei sobre l'eutanàsia per tal d'agilitar els tempos judicials i evitar que es repeteixin casos com el de Noelia Castillo.
La catalana de 25 anys va rebre la mort assistida després que el seu pare endarrerís el procés durant gairebé 2 anys a base de recursos als tribunals. El PSC, Esquerra, Junts, els Comuns i la CUP van proposar una reforma legislativa perquè els processos no es puguin allargar tant, que es curs els terminis al màxim. Així ho defensaven els seus impulsors.
Ajudar les persones en una situació com la que va viure Noelia Castillo.
Que el procediment, en teoria, doncs, hagi de durar un màxim de 24 dies.
I aturar judicialment una eutanàsia amb aval mèdic és a la pràctica crueltat judicial i una tortura de la dilació.
Allargar aquest procés és allargar el sofriment.
Aliança Catalana hi va votar a favor i el PP i Vox en contra. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, i el diputat socialista d'Units per Avançar, Guillem Mateo, no van participar de la votació. Ara la mesa del Congrés haurà de decidir quan porta la iniciativa al ple de la cambra.
Els òrgans reproductors femenins envelleixen a diferents ritmes durant la menopausa.
Mentre que els ovaris ho fan de manera progressiva, l'úter experimenta canvis bruscos en poc temps. Així ho determina un estudi de Barcelona Supercomputing Center amb el lideratge d'investigadores catalanes.
Cèlia Forment.
La recerca se centra en el prolapse de sol pelvià que apareix quan els músculs que sostenen els òrgans reproductors s'afebleixen. Això afecta fins al 40% de les dones en menopausa. Fins ara mai s'havia estudiat la genètica d'aquests òrgans. Marta Malé és la principal investigadora.
I no només això, sinó que vam poder mapar quins són els gens que canvien juntament amb els òrgans.
Un dels avenços més rellevants és que aquests canvis es poden detectar amb una simple anàlisi de sang. Això obre la porta a la medicina preventiva per anticipar possibles riscos. L'estudi en què ha intervingut la IA s'ha publicat a la revista Nature. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
I 2 apunts més. Les temperatures altes d'aquestes últimes setmanes han accelerat la fosa de la neu al Pirineu, que ja té un aspecte més semblant el del mes de juny que no pas el de l'abril.
Un desglaç que, com que no ha coincidit amb grans precipitacions, tampoc no ha provocat inundacions. Al febrer, només a les capçaleres dels rius de les comarques de Lleida, que desemboquen a l'Ebre, hi havia 1.000 hectòmetres cúbics d'aigua acumulada en forma de neu. D'aquests, ara només en queden 200, que és la meitat de la neu acumulada per aquestes dates en un any normal.
I el govern ha regulat la recol·lecció en el medi natural de 2 espècies autòctones, el llentiscle o mata i el bruc.
La mesura vol garantir-ne la gestió sostenible i respon a l'increment significatiu de grups de persones que en recullen per a usos comercials. A partir d'ara, la collita només la podran fer els titulars dels terrenys o bé persones autoritzades que prèviament ho hauran de comunicar a l'administració. Els recol·lectors també hauran de presentar un informe per garantir que el comerç d'aquests arbustos sigui legal.
I a la cultura, l'any Gaudí i el 150 aniversari del naixement de Pau Casals inspiraran 3 espais en l'edició d'enguany de Temps de Flors, Marta Viana.
Pues sí, és una de les celebracions més destacades de la ciutat de Girona, que se celebrarà del 9 al 17 de maig.
Girona, Núria Paraire.
Els 4 ponts del barri Vell estaran guarnits alhora. Fa anys que no coincidien i a cadascun s'hi farà una instal·lació de flors diferent. A més, el barri de Pont Major, un dels que se situen a l'entrada de la ciutat pel nord, s'incorporarà amb 3 projectes. En total, a la ciutat n'hi haurà 100 141 en 113 espais. Dos estaran dedicats a Pau Casals i una de les creacions més esperades, la de les escales de la catedral, estarà inspirada en la celebració de l'any Gaudí. Ho ha explicat la vicealcaldessa Gemma Geis.
Aquest any teníem Pau Casals, que a més crec que la reivindicació de la pau és més necessària que mai.
Pel temps de flors hi ha una vaga indefinida convocada del Servei de Recollida de Residus. Segons Geis, les negociacions continuen. Des de Girona, Núria Peraire, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Avui a Lleida comença la Fira de Titelles, única a l'Estat amb més de 300 professionals acreditats.
Un espectacle arribat des d'Alemanya i Itàlia que tracta sobre les fake news aixecarà oficialment el teló aquest vespre. Entre demà i diumenge, els Titelles i el Teatre d'Objectes envairan més d'una vintena d'espais de la ciutat.
Noelia Casellas.
La fira s'inaugura amb Sabotage, un muntatge pensat per a joves i adults sense paraules en el qual cinc intèrprets fusionen la seva dansa amb la d'un titella de mida humana. L'espectacle culminarà un primer dia pensat sobretot per als professionals arribats d'arreu del món. Aquesta vessant professional continua demà, però com que és festiu ja s'han programat també molts espectacles. Oriol Ferresco, director de la fira.
Comencem a penjar els primers cartells d'entrades exaurides, però en continuen quedant.
En total es podran veure una trentena de propostes en una edició especial que commemora els 40 anys del Centre de Titelles de Lleida, l'ànima d'aquesta fira. Des de Lleida, Noelia Casellas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
La cantant i escriptora nord-americana Patti Smith guanya el Premi Princesa d'Astúries de les Arts.
El jurat valora que l'artista ha plasmat la seva rebel·lia en cançons palpitants, algunes de les quals peces icòniques de la música popular dels nostres temps. També destaca que com a escriptora ha transmès una visió poètica de la vida amb un missatge d'esperança davant les injustícies.
Tot això, la Setmana de la Llengua de Trescat, que ens porta avui a la Universitat de Girona.
El projecte Rossinyol celebra 20 anys i es consolida com un dels motors de la mentoria lingüística, aparellant estudiants universitaris amb alumnes estrangers per aprendre el català.
Estel Coletas.
A través de la mentoria, joves com l'Adriano Lamalac aprenen i guanyen la confiança per fer-se seva la llengua.
El fet de parlar català m'ha fet sentir-me segur integrant amb el meu entorn.
Que encara que tinguis dificultats, si tens, en plan, si vols algo, ho faràs.
Perquè com el rossinyol, el català només canta quan se sent acompanyat. Estel Coletas per al Matí de Catalunya Ràdio.
I els esports, Robert Prat.
L'Atlètic de Madrid i l'Arsenal empaten a 1 a l'anada de les semifinals de la Champions amb dos gols de penal. Aitana Bonmatí, que torna a l'equip del Barça al partit contra el Bayern de Múnich després de 5 mesos lesionada. I avui una previsió en Nantes-Barça als quarts de la Champions d'handbol.
Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
Com era d'esperar, l'Atlètic de Madrid-Arsenal no va donar l'espectacle dels nou gols del PSG-Bayern de dimarts, tot i ser un bon partit, també. I si dimarts a la nit molts culers pensaven en la sort d'haver quedat eliminats per no jugar aquell partit, ahir el comentari era que quina llàstima no haver-se classificat per enfrontar-se a l'Arsenal. El Barça no està tan lluny dels grans d'Europa. Té una plantilla amb talent, jugadors diferencials, com la Mini Pedri, però s'ha de reforçar, sobretot amb gol. I aquí és on hi ha la diferència. Per competir a Europa, el Barça ha de poder competir abans al mercat de fitxatges. I de moment, això sembla més complicat que guanyar la Champions.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
En un món de pessimisme, angoixa i males notícies, a la tarda hem trobat la fórmula.
Hem de ser molt creatius i molt sensibles. I això mos pot salvar. Mos pot salvar dins d'aquest món tan atrofiat.
Perquè estimem el que fem. I estimar és el més important.
Estimar és molt revolucionari. I ets la força que mos pot salvar.
I sabem celebrar els bons moments.
Padapam, el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Uau!
I com diu l'escriptor Biel Mesquida... Visca la veu.
M'agrada molt la teva veu. M'agrada sentir les veus. Jo som molt de ràdio, també, eh?
Que bé.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
La tarda dona molt de joc.
Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Tenim 7 graus a Camprodon, 14 graus a Camarasa, a la Noguera i 17 graus a la ciutat de Barcelona, i amb una franja de núvols que s'està acostant per l'oest que pot deixar 4 gotetes, algun ruixadet a ponent, amb previsió que els ruixats es facin més notables de cara al migdia al Pirineu i Prepirineu i a l'espera que durant la tarda puguin arribar en qualsevol punt de Catalunya, amb tempestes fortes fins i tot al Prepirineu i a la Catalunya central. És aquí on tenim els avisos activats del Servei Meteorològic de Catalunya que adverteixen de les pluges més més intenses també al nord del Pla, a Lleida. De cara demà divendres es manté la inestabilitat, amb alguns ruixats al sud i més probables també al sector de les comarques de Lleida, Pirineu, Prepirineu, i el cap de setmana variable, però amb menys pluja.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Arriba la gala de la cinquena edició dels Premis Sonor. Coneix els 12 podcasts escollits entre més de 220 candidatures d'arreu dels països catalans.
Moltes gràcies per ser amb nosaltres en aquesta nova edició dels Premis Sonor.
Gala dels Premis Sonor, des de l'Auditori 1899 del Futbol Club Barcelona, amb els guanyadors del talent i la creativitat del podcast.
I el guanyador del Premi Sonor, el millor podcast.
Aquest dijous a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio. I si ho vols seguir en directe, connecta't a l'app de Catalunya Ràdio o a la plataforma 3Cat. Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
A 8:45 obrirem l'àgora per parlar del judici de les mascaretes amb Leire Díez, periodista i exmilitant del PSOE, coneguda per haver buscat draps bruts de policies i fiscals.
A partir de 9:45 entrevistarem el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, en plena Setmana de la Llengua de 3Cat. I també saludarem Maria del Mar Bonet.
A 10:45 obrirem la taverna per parlar de plats i copes, de restaurants de la Catalunya del Nord i d'una joia gastronòmica de Badalona, amb Maria Nicolau, Pau Aranós, Marc Casanovas i Carles Xuriguera.
I a 11:00, entrevista amb l'actriu Maria Rodríguez Soto, que protagonitza l'adaptació teatral de Permagel a l'Espai Texas de Barcelona fins al 28 de juny.
Des de les 6 i fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Quin tema pendent vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
Ahir a temes pendents vam poder conversar amb Luis Enrique després de l'exhibició de futbol que van fer el seu equip i el Bayern de Múnich a la Champions. Luis Enrique creu que ha elevat el futbol a un altre nivell.
A partir de hoy me llamáis Louis Henry.
Louis Henry.
Artista clásico francés, sí. Líder del movimiento cultural y artístico de Le Nouveau Art Football.
Home, Luis, estan... sembla que...
No.
Estàs una mica infladet
estan
des d'ahir.
De la Croix.
De la Croix.
Monet. Sí.
Monet. Sí. Baudelaire.
Sí. Louis Henry. Sí. Estandarte de Le Nouveau Football.
Le Nouveau Football. Ja, mira, Luis Enrique, t'he de dir que em feia molta il·lusió que t'anessin bé les coses, però se m'està passant aquesta il·lusió. Sí. De lo xulo que t'estàs posant.
Perdona, és que no sé quién eres. Lo que voy a anunciar, y esto me gustaría anunciarlo aquí en esta radio, es que he pedido formalmente a la propiedad del PSG que a partir de la temporada que viene todos los partidos de mi equipo se disputen en un estadio de nueva construcción.
Sí. Home, però si ja tenia un estadi
propici.
No, si és nou.
En el interior del Museu del Louvre, que és on tenemos que estar.
Bueno.
A partir de 11:45, més temes pendents.
Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Xeta Robert.
Sempre és un gran dia per parlar sobre els nens i la lectura. És curiós, però diversos dels escriptors considerats més difícils són també els que tenen una producció literària per nens petits. Acabo de descobrir una sèrie radiofònica que el filòsof alemany Walter Benjamin va gravar per criatures. I parla sobre esdeveniments i personatges històrics i són històries delicioses per gaudir i aprendre alhora. Aquests episodis estan transcrits al llibre Radio Benjamin, publicats per l'editorial Libros del Zorro Rojo.
I el segon, la Lucía Ramis.
Eddie Powell's Music, tal com la Sara Fontan, Isa, i el llibre Nou Elogis de l'Imparell es pregunta com pot ser que just ara que tenim milions de músiques a l'abast, el món sencer escolti sempre les mateixes 50 cançons. I perquè totes tenen el mateix ritme, el mateix compàs, una durada semblant i una temàtica similar. També es pregunta com ens afecta aquesta uniformitat. Recorda que Roland Barthes deia que el primer que imposa el poder és un ritme de vida, un ritme de temps, de pensament i de paraula. Per això, avui pot ser un bon dia per intentar fugir del compàs binari i escoltar la sardana de Val Hammond, des de Tartor Helena i la Transmega Cobla.